UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Bon dia, és dimecres 30 de novembre, arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre en primer lloc amb els titulars de la jornada amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem el projecte de l'aparcament de Can Saleta que entra d'urgència al ple municipal de desembre convocat per aquest dijous.
El govern proposarà al plenari de la Gagesvia l'encàrrec del projecte de construcció de l'aparcament que ha de donar servei a l'ampliat Sant Jaume. Això inclou des de la redacció del projecte que determinarà la inversió necessària, ara estimada en 4 milions d'euros, i la seva construcció fins a la posterior gestió de l'aparcament.
Tot plegat es debatrà en la sessió ordinària, com dèiem, convocada per aquest dijous 1 de desembre, on també es plantejarà la modificació del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal amb diversos objectius.
Entre ells, formalitzar el canvi d'usos de la planta menys 2 de l'Aldi perquè es pugui incorporar l'espai museològic i, d'altra banda, per facilitar la conversió de locals comercials en habitatges dotacionals.
De tot plegat, n'ha donat detalls aquest matí l'alcalde Marc Buch en declaracions a aquesta casa. El sentirem d'aquí a uns minuts en un altre ordre de qüestions. La campanya comercial del Suma Quilòmetres, que demà dona el tret de sortida al Nadal a Calella.
L'Associació de Comerciants repartirà 20.000 butlletes i 175.000 enganxines per participar al tradicional sorteig de vals de compra, viatge, sopar i entrades populars per premiar la fidelitat dels clients a les botigues de Calella. Com a novetat, s'anima les botigues a entrar en el concurs d'aparadors perquè sumin a l'ambientació nadalenca durant les festes.
Aquest matí a la ciutat, el president de Calella Centre Comercial també ha anunciat que de cara al gener es llançarà una aplicació de fidelització dels clients que funcionarà com una targeta per anar acumulant diners a mesura que es facin compres a les botigues de Calella, estiguin o no associades, una aplicació que es dirà Viu Calella 360 graus. Més coses, l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital, que fa una crida per trobar ordinadors pels seus usuaris.
L'entitat demana portàtils de segona mà, però que funcionin pels usuaris de l'Encenall, que fan el taller d'informàtica. Asseguren que ara mateix els alumnes han de compartir dispositiu i que les classes no són tan dinàmiques com els agradaria.
El Maresme fa el pas cap al model d'economia circular.
El Consorci de Residus del Maresme s'ha transformat en Maresme Circular, una nova entitat dedicada a la gestió dels residus dels municipis de la comarca, prevenir-los i amb un projecte estrella i pioner a Europa, que promourà la reparació i reutilització dels materials al Parc Circular Mataró-Maresme.
La seva construcció al solar de les antigues cristalleries de Mataró ara mateix està aturat per la troballa d'unes restes arqueològiques de l'època romana, això també a Mataró. I en un altre ordre de qüestions, Lloret de Mar, que reclama solucions de mobilitat pel municipi després de la resolució del TSJC que ha tombat el perllongament de la C32 perquè incompleix l'actual normativa de canvi climàtic.
El tinent d'alcaldia responsable de l'àrea de serveis jurídics ha recordat que el projecte contemplava també la construcció d'una ronda de vehicles del centre i que reduiria els nivells de contaminació.
I pel que fa al temps, dimecres d'ambient majoritàriament assolellat al Maresme, amb alguns intervals de núvols alts i baixos a la franja costanera que s'han d'anar esveint a mesura que passin les hores. Fins demà divendres entrarem al cap de setmana. De fet, entrarem al mes de desembre amb un temps tranquil, amb temperatures potser un pèl més fredes que les d'avui. Les màximes a l'entorn dels 15 graus, això avui dimecres, demà dijous una mica més baixes de 14 graus i durant el cap de setmana una mica de tot, amb possibilitat, això sí, de pluges, sobretot dissabte, aquí a Calella. Comencem el ple municipal, que tancarà l'activitat de l'any 2022 amb una sessió ordinària que abordarà també el projecte d'aparcament de Can Saleta, un assumpte que ha entrat en l'ordre del dia per la via d'urgència a última hora, amb l'objectiu que l'Ajuntament de Calella pugui anar avançant feina i tenir-ho tot a punt per quan es pugui començar a executar, complint així amb el compromís adoptat davant el Departament de Salut dins dels acords per l'ampliació de l'Hospital Sant Jaume. La proposta que se sotmetrà a votació dels grups polítics municipals consisteix en que sigui Gagesvia dia, qui l'assumeixi i faci els encàrrecs que se'n derivin, començant per la redacció del projecte que permetrà determinar les característiques tècniques de la infraestructura, de l'aparcament i també el seu cost exacte. Les estimacions actuals apunten que tindria una capacitat per a unes 420 places d'aparcament i que caldria invertir-hi poc menys de 4 milions d'euros.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, l'alcalde ha explicat que s'activa el projecte d'aparcament de Catsaleta un cop feta la revisió del pla urbanístic del sector hospitalari, ara en revisió i pendent de aprovació pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya. Marbú, que ha detallat els passos que s'hauran de seguir a partir d'ara.
Un cop doncs, estigui aprovat aquest pla, nosaltres diguéssim hem d'anar fent les següents etapes. Per tant, el que toca ara és ja fer aquest encàrrec formal del ple municipal a Gesvia, que és la seva l'empresa doncs, de titularitat pública, demanant-los, sisplau, doncs, que iniciïn tot l'expedient. Primer, doncs, evidentment, la redacció d'aquest projecte, després doncs, un pla de viabilitat econòmica i, posteriorment, doncs, quan aquest projecte i el pla de viabilitat econòmica estiguin redactats, serà el propi ple doncs, qui tornarà a aprovar tant el projecte com el pla de viabilitat econòmica, fins i tot doncs, la possibilitat de que Gesvia s'hagi d'endeutar, tot això ha de passar pel ple, i un cop estigui fet tot això i hi hagi hagut la cessió dels terrenys per part del Departament de Salut, que també doncs, ja s'està tramitant i serà en breu, doncs llavors ja s'iniciaran les obres de l'aparcament.
Per Buc, la proposta que es trasllada aquest dijous al ple és una senyal inequívoca que el projecte d'aparcament a Can Saleta, però sobretot l'ampliació de l'Hospital de Calella, tiren endavant. Destaca que des de l'Ajuntament sempre s'ha sigut clar en aquest aspecte, malgrat el remor polític.
Nosaltres hem dit sempre que el projecte s'ha tirat endavant, nosaltres estem fent un treball constant i, evidentment, també doncs, donem aquest missatge de que per part de l'Ajuntament doncs, s'està fent tot el que toca i s'està avançant. Per tant, doncs, l'Ajuntament avança i entenem i sabem que la Generalitat també està avançant, el Departament de Salut, per poder doncs, tirar endavant aquest compromís que van adquirir de fer el nou hospital.
L'engomanar del projecte ja s'havia entrat en l'ordre del dia, com dèiem, de la sessió ordinària de desembre. Ho fa per la via d'urgència. Es debatrà, per tant, un cop resolts els assumptes previs, entre els quals destaca la modificació del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal per diversos motius, Naomi.
Un d'ells per formalitzar els canvis d'usos de la planta menys 2 del sector urbanístic del Mujal perquè l'espai s'integri al futur museu on conservaran i exposaran els vestigis de la vila romana de Calella. D'aquesta manera, sota terra, només la planta menys 1 estarà destinada a aparcament.
A mesura doncs, que va anar evolucionant el projecte, es va anar veient doncs, que l'envergadura de les restes arqueològiques, la seva extensió era més gran, i com que diguéssim, la voluntat sempre ha estat doncs, conservar totes aquestes restes arqueològiques i sobretot doncs, fer-les visitables i que tothom doncs, les pugui gaudir, acompanyades també d'un entorn doncs, museològic, el que es farà doncs, és aquesta planta menys 2, canviar els usos, és a dir, l'ús inicial doncs, que havia de ser d'aparcament, serà destinat doncs, també a un ús d'equipament, en aquest cas, doncs, equipament cultural per fer-hi un museu. És a dir, que la planta menys 2 serà equipament cultural i, a més, doncs, amb les restes arqueològiques que també tindrem en tot aquest entorn.
Per fer-ho possible, l'Ajuntament haurà d'arribar a un acord amb l'empresa promotora per obtenir la propietat de la planta menys 2 perquè s'integri al futur museu de la Vila Romana de Calella. Fins ara s'havia previst el lloguer de l'espai per destinar-lo a aparcament gestionat per Gesvia amb opció de compra.
L'altre punt destacat de la proposta de modificació del planejament urbanístic té per objectiu posar facilitats als propietaris de locals comercials en planta baixa perquè els puguin destinar a habitatges dotacionals de lloguer assequible.
Només en aquest supòsit i seguint la normativa catalana es planteja un canvi d'articulat per augmentar la densitat de construcció a una ràtio d'un habitatge per cada 70 metres quadrats i que la superfície mínima passi de 50 a 36.
Posem facilitat reduint aquesta superfície, sumat juntament doncs, la reducció de superfície amb l'increment de densitat, posem tots els ingredients per facilitar doncs, que les plantes baixes i altres plantes baixes i alguna planta primera doncs, es pugui readequar i destinar-se doncs, a habitatge. El que portarà a aprovar demà és que afecti a tot Calella, tant el nucli antic com tota l'eixample de Calella.
Només quedaran excloses les àrees d'urbanitzacions. El ple municipal de desembre s'ha convocat per aquest dijous i començarà a 6:15 en retransmissió en directe per Ràdio Calella Televisió. Si no hi ha cap imprevist, serà l'últim del 2022, a l'espera que es convoqui el ple de pressupostos, presumiblement a finals de gener.
La campanya comercial del Suma Quilòmetres comença demà dijous 1 de desembre. L'Associació de Comerciants repartirà 20.000 àlbums i 175.000 adhesius entre els 75 establiments que participaran en aquesta campanya, en aquest sorteig de vals de compra i diversos viatges, seguint amb el format dels últims anys d'ençà de la pandèmia. La iniciativa comercial es complementarà amb altres activitats de dinamització durant les festes, organitzades en aquest cas conjuntament amb l'Ajuntament de Calella. El dimecres 7 de desembre, atenció, es farà l'encesa de la il·luminació nadalenca des de la plaça de l'Ajuntament, que inclourà un espectacle d'animació infantil. Per tant, encesa de les llums de Nadal en ple pont de la Puríssima.
L'Associació de Comerciants Calella Centre Comercial aposta aquest any per organitzar un concurs d'aparadors entre les botigues perquè sumin el passatge urbà decorat de Nadal amb llums, tions i també espectacles d'animació i actes tan tradicionals com el cagatió o la visita del Pare Noel i de personatges Disney. Tot i que no s'estarà a temps per posar-los en funcionament durant les festes, l'entitat està ultimant els preparatius per llançar una aplicació per mòbils per premiar la fidelitat dels clients de les botigues de Calella, estiguin o no associades. Funcionarà com una targeta que anirà acumulant diners, l'equivalent a l'1% de la despesa feta a les botigues que formin part de la xarxa per a futures compres. S'anomena Viu Calella 360 graus i es va presentar ahir internament als associats. La previsió és activar-la a partir del gener.
Com a entitat gestora, aquesta aplicació atendrà a associats i no associats de l'Associació de Comerciants. D'acord? Perquè estem aquí com a Associació de Comerciants, però aquí entrem com a entitat gestora. Què vol dir? Que nosaltres, una botiga que no sigui associada i vulgui formar part d'aquest projecte, també serà benvinguda amb aquest,
ja,
amb aquesta aplicació, perquè el que interessa és fer xarxa. Jo ja ho m'ha sentit a dir, com a president de l'associació, m'ho ha sentit a dir moltes vegades. Jo vull que l'associació vagi bé, però vull encara més que el comerç de Calella vagi bé.
Clar.
Són declaracions de Josep Maria Gallar, president de Calella Centre Comercial, aquest matí al programa La Ciutat, on ha donat compte de totes les activitats que des de l'entitat duran a terme en les pròximes setmanes per tal de dinamitzar la ciutat amb motiu de les festes del Nadal. Una entrevista que podeu recuperar al nostre portal de notícies. L'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital demana ordinadors portàtils de segona mà per poder seguir impartint els cursets d'informàtica bàsica que fan els usuaris del Club Social L'Encenall. Des de l'entitat, Maria Antònia Pujol afirma que aquestes classes per aprendre nocions bàsiques d'informàtica els permeten als usuaris poder gaudir d'una autonomia i trencar també amb la bretxa digital amb la que molts cops es troben.
Pujol ho ha demanat, de fet, en declaracions a aquesta casa. Fa una crida tant a particulars com a empreses perquè els facin arribar dispositius portàtils de segona mà, però en bon estat, i que siguin compatibles amb les noves actualitzacions de programari.
Clar, al principi vam començar que eren poquets, nosaltres tenim 4 portàtils i ens va servir. Però és que ara, clar, cada vegada tenim més usuaris i no tenim prous ordinadors.
Clar.
Ara tenim 7 a classe, però clar, no tenim 7 perquè no podem obrir més perquè no tenim més màquines. I llavors volíem demanar, aviam si algú molt amablement que tingués algun portàtil o algun ordinador que estigui en funcionament però que per ell ja s'hagi quedat obsolet, però si ens farien molt amablement donació.
Actualment, el curs s'imparteix a un total de 7 alumnes que han de compartir ordinador i cada vegada tenen més llista d'espera. Pujol explica que es tracta d'un taller d'informàtica bàsica per aprendre a fer l'ordinador i poder fer els tràmits telemàtics més senzills des de casa.
Mira, ara estan aprenent a fer anar l'ordinador, alguns, que no en tenien ni idea. Altres estan aprenent a fer tràmits, aprendre a fer tràmits, pues, si han de mirar el banc, si han de mirar els metges per demanar hora al metge, si han de consultar alguna cosa, si han de tramitar pues, alguna, jo què sé, la renovació del carnet, moltes coses. Tots aquests tràmits que ara la majoria estem obligats una mica a fer-los via internet, pues, llavors estan aprenent això i estan aprenent a adquirir coneixements envers l'ordinador.
Les persones interessades a col·laborar i que tinguin un portàtil en desús poden trucar directament al telèfon 656 52 36 05 o apropar-se a les instal·lacions del Club Social L'Encenall al segon pis de la fàbrica Llobet Curi.
La comarca del Maresme entoma el repte mediambiental del segle XXI amb una aposta ambiciosa en l'àmbit dels residus i amb una doble direcció, la prevenció i la reutilització. D'aquí neix Maresme Circular, una nova entitat que absorbeix i resitua el conjunt de serveis i línies d'actuació del Consorci de Residus del Maresme, que presta servei a 28 poblacions de la comarca i entre elles la nostra, Calella. El seu principal objectiu passa per promoure l'economia circular, ho fa amb diversos projectes, el Parc Circular Mataró-Maresme, per exemple, però també circuits de reaprofitament alimentari o la Biblioteca de les Coses, els instituts, que, per cert, a partir del gener començarà a funcionar també a l'Euclides de Pineda. L'alcalde de Mataró, David Bote, i la consellera del Canvi Climàtic del Consell Comarcal del Maresme, la santpolenca Montserrat Garrido, van fer-ne ahir la presentació pública.
Maresme Circular promourà un model econòmic a la comarca basat en la prevenció de residus i la reutilització. Ho farà aglutinant tots els serveis i projectes del Consorci de Residus del Maresme, que fa 5 anys va iniciar el canvi de rumb del seu pla estratègic incorporant primerament la valorització. Ara ho culmina amb aquesta entitat que, a més de la gestió dels residus que generen en 28 poblacions de la comarca, donarà impuls a altres iniciatives. El projecte Estrelles al Parc Circular Mataró-Maresme, projectat al solar de l'antiga cooperativa obrera Cristalleries de Mataró. Serà un equipament referent en l'economia circular al sud d'Europa, que amb una inversió de 6 milions d'euros i mig fomentarà la reparació i reutilització de materials i productes per reduir la generació dels residus. La seva construcció està frenada ara per la troballa de restes arqueològiques del que va ser una vila romana. Actualment s'estan portant a terme les intervencions per a la seva protecció i el calendari amb el que es treballa per poder iniciar les obres ens situa el 2023 perquè sigui una realitat i entri en funcionament 2 anys després, el 2025. La particularitat del parc és que unificarà en un mateix espai les iniciatives empresarials amb serveis per la ciutadania, com serveis d'assessorament per l'autoreparació de diferents àmbits com la informàtica, l'electrònica i el mobiliari, a més d'una botiga de segona mà i horts urbans. Dins el pla de prevenció de residus s'aporta per posar en marxa un circuit de reaprofitament alimentari al Masnou i Vilassar de Mar i una biblioteca de les coses en instituts. 6 centres educatius han confirmat la seva participació en aquest projecte, entre els quals hi ha l'Institut Euclides de Pineda de Mar.
I a Lloret de Mar es reclamen solucions de mobilitat pel municipi després de la resolució del TSJC, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que, recordem-ho, ha tombat el perllongament de la C-32 perquè incompleix l'actual normativa de canvi climàtic. En una entrevista al programa La Ciutat, el quart tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea de serveis jurídics de l'Ajuntament de Lloret de Mar ha demanat que es plantegin alternatives a aquest projecte que puguin millorar la mobilitat d'entrada i sortida de la població i també alhora descongestionin el trànsit del centre.
Jordi Saiz ha recordat que el projecte contemplava la construcció d'un ramal d'accés a la C-32, d'un carril per sentit de circulació i d'una ronda de vehicles del centre i que reduiria els nivells de contaminació.
No parlem només de que aquesta via d'accés ens facilita l'arribada de gent, també ens facilita la mobilitat de la gent de Lloret de Mar. L'arribada d'aquest ramal d'accés provocava que hi hagués també el projecte d'una ronda nord que eliminaria el trànsit del que és el nostre centre urbà. Poder connectar per la part exterior tota la mobilitat que ens ve donada de la C-32 o de la A7 o de l'AP7 ens facilitarà molt la mobilitat interna, reduirà els nivells de contaminació que a dia d'avui estem suportant els ciutadans de Lloret, perquè el trànsit en cua provoca molta més contaminació que el trànsit rodat.
Com us hem anat explicant des d'aquesta casa, el projecte de la Generalitat de Catalunya contemplava la construcció d'un tram de 6,7 quilòmetres de via per connectar, en aquest cas, Blanes i Lloret de Mar, amb un carril per sentit de circulació, un tercer reversible per usar-lo segons les necessitats de trànsit, a més de la construcció de 2 túnels i 5 viaductes. Recentment el TSJC l'ha tombat, donant la raó a les plataformes ecologistes que denunciaven que aquesta nova infraestructura trinxaria el territori.
Des de l'Ajuntament de Lloret de Mar es discrepa d'altres argumentaris que exposen els opositors al projecte, entre els quals la plataforma Aturem la C-32. El tinent d'alcaldia, responsable de l'àrea de serveis jurídics, assegura que s'estan impulsant projectes per fomentar el transport públic, que és el que demana la plataforma, i posa d'exemple el nou carril per l'anomenat bus ràpid de Catalunya i que connectarà amb el centre de Blanes i l'estació de Renfe. Rebrà una partida d'11,6 milions d'euros provinent dels fons Next Generations, que gestionarà la Generalitat de Catalunya.
Aquesta situació de millora del transport públic ja s'està treballant. És un projecte que podem dir que ja arriba, que ja el tindrem aviat executat a la nostra població, que transformarà precisament tota la mobilitat del que és una de les avingudes principals, que és l'avinguda de Blanes, i que creiem que també amb l'arribada d'aquest barregat, aquest projecte del tramvia que tant es promociona des d'algunes plataformes, creiem que possiblement no tindria sentit, perquè si s'ha d'aplicar i s'ha d'ubicar en el mateix espai on ja es destina aquest carril de transport públic exclusiu.
Lloret de Mar, precisament, és el municipi de Catalunya que rebrà més diners dels Next Generations. En total, 6,9 milions d'euros que es distribuiran en 5 grans blocs amb projectes que tindran un termini d'execució de 3 anys.
Altres notícies de comarca. Comissions Obreres ha demanat que no es redueixi el personal del torn de nit del CUAP de Mataró. La direcció vol reduir el personal d'infermeria i medicina en torn de nit, de manera que només quedin 2 metges i 3 infermeres, deixant sense treball a 5 persones. Des del sindicat demanen a l'Institut Català de la Salut que no es disminueixi el número de professionals, perquè això, diuen, augmentaria la càrrega de treball de la resta de facultatius. A més, alega que el nombre de metges i infermeres a l'actualitat és ja precari i insuficient. De fet, a part de demanar l'aturada d'aquesta reducció, el sindicat reivindica la necessitat d'incorporar un metge de reforç al torn de 6 de la tarda a 12 de la nit per donar suport al metge titular. També demanen la contractació de més personal sanitari de reforç pels caps de setmana i vespres, també festius, així com personal de neteja i vigilància. Comissions Obreres ja ha fet arribar a Recursos Humans la seva sol·licitud per garantir, diuen, un servei correcte als pacients. El sindicat, que per cert no descarta prendre altres mesures si la seva petició no s'accepta. El local del número 113 de la Riera de Mataró va ser desallotjat ahir. L'immoble feia més d'un any que estava ocupat, tot i que a l'interior només hi havia les pertinences d'un home que ja no hi vivia des de feia uns dies, segons algunes informacions periodístiques. Un cop desocupat, el propietari del local del carrer Riera podrà prendre mesures perquè no torni a ser ocupat. El procés s'ha dut a terme per via administrativa, ja que l'establiment presentava risc energètic. El protocol va comptar amb la inspecció per part de la policia local i diversos serveis municipals, com ara habitatge o serveis socials. L'operatiu es va demanar, en el marc d'aquest operatiu, que s'havia demanat el desallotjament per perills estructurals, energètics o per salut pública. I el Teatre Municipal de Canet de Mar acollirà la projecció de la pel·lícula documental Monte Tròpic, dirigida per Andrés Duque i filmada principalment a la població maresmenca, amb joves extutelats. Un acte que va ser una iniciativa de les àrees d'igualtat, participació i joventut de l'Ajuntament. La pel·lícula es va estrenar dimecres passat amb un esdeveniment especial en el marc del Festival Alternativa 22. Monte Tròpic és el primer film del projecte Transgang, liderat per la Universitat Pompeu Fabra, que s'aproxima a la realitat, com dèiem, dels grups juvenils considerats problemàtics. Es projectarà el dia 1 de desembre a les 8 de la tarda, com dèiem, al Teatre Municipal de Canet.
Net i Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs entrem a la recta final de l'informatiu. Avui ho fem, com sempre, fent una ullada a la previsió meteorològica amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui el temps, de moment, estarà marcat per, bàsicament, l'ambient assolellat. Si bé hi haurà algunes nuvolades que veurem, si mirem cap al sud, núvols que descarregaran mar endins i que no esperem que deixin precipitació, molt menys aquí a la zona del Maresme. Cap al sud de Barcelona sí que es podia escapar algun ruixat, però cap aquí a la nostra comarca, com dèiem, no esperem precipitacions. Les temperatures d'aquesta passada nit han baixat, les màximes també seran una mica més baixes, i finalment van repuntar una mica cap als 16 graus, alguns valors, o si més no, valors a les zones més habitades del Maresme, i tot això amb uns vents que avui seran fluixos, girant cap a sud-oest aquesta tarda. La situació marítima dominada pel marejol amb mar de fons. De cara a demà dijous s'espera que la nuvolositat augmenti, de tota manera seran núvols poc actius, no esperem precipitacions. Les temperatures nocturnes, que demà més o menys seran com les d'avui, les diurnes baixaran una mica, amb vents fluixos de mar cap a terra, tot i que força variables aquests vents de cara demà a la tarda. La mar, com avui, dominada pel marejol, i petites àrees de mar de fons poc destacables. Divendres el protagonista serà el vent del nord, que es reforçarà i serà moderat a tota la costa de la comarca. Un vent que farà que la sensació de fred sigui marcada, malgrat les temperatures mínimes puguin pujar una mica respecte a les de demà. A més tindrem el cel ennuvolat, la qual cosa també afavorirà aquesta sensació de fredor de cara a divendres. La situació marítima dominada per la maror, malgrat el vent sigui destacable, com que és un vent que bufa de terra cap a mar, en general, doncs la situació marítima, almenys a primera línia de la costa, no estarà molt alterada, com a molt el que dèiem, maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a dissabte, sembla que finalment podríem tenir alguna precipitació de caràcter feble i poc important en conjunt. Això passarà durant el matí, de cara a la tarda aquestes precipitacions s'aniran retirant primer cap al Maresme Nord i posteriorment desapareixeran de la comarca, i amb unes temperatures que dissabte de nit pujaran, evidentment perquè hi haurà més núvols durant la matinada, però les màximes seran una mica més baixes. Continuarà moderat el vent del nord, afablint-se a últimes hores del dia, i la situació marítima dominada per la maror amb mar de fons. Sembla que diumenge tindrem un dia més tranquil, més assolellat, amb núvols que augmentaran en qualsevol cas a última hora de la jornada.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Dos minuts per arribar en punt a dos quarts de dues del migdia. Posem punt i final aquí a l'info d'avui, dimecres 30 de novembre, que hem fet amb Naomi Esteve. Gràcies, Naomi. T'escoltarem a partir de les 4. Què teniu preparat per avui a l'Ona Maresme?
Doncs avui parlarem amb la directora de l'ITA, la Mònica Muñoz, en el Dia Internacional contra la Lluita dels Trastorns de Conducta Alimentària. També començarem a escalfar motors pel Nadal, amb receptes nadalenques. Tindrem tertúlia de periodistes, visitarem la Fira d'Inclusió de Premià de Mar i acabarem el programa parlant amb Maria Antònia Pujol de la paredeta de Nadal de l'AVE, que s'estrenarà aquest divendres.
Hi ha programes ja molt enfocats a les pròximes festes del Nadal, quan encara no hem tombat ni el mes de desembre, Naomi. T'escoltem avui a partir de les 4. Agraïments avui també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, i tornarem amb més notícies. Demà, com sempre, puntuals a la 1. Ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local al nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins demà. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.